Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Els alcaldes del Pallars Sobirà decideixen aquest vespre si deixen de pagar la quota a l'Agència Catalana de l'Aigua com a protesta per la possible marxa del Doctor Music Festival de la comarca. Montse Manent.
S'espera que la promotora doni a conèixer demà la ubicació definitiva del festival i tot apunta que serà el circuit de Catalunya a Montmeló.
Ràdio Trem, Anna Solana.
Ho farien, diuen, per mostrar el descontent davant dels informes desfavorables de l'agència i la poca voluntat de l'administració de la Generalitat a l'hora de trobar solucions per poder celebrar el festival. Consideren que el Pallars Sobirà i la resta de comarques de muntanya reben un tracte desigual que hipoteca qualsevol projecte que s'hi vulgui dur a terme. Després del Consell d'Alcaldes d'avui, hi ha prevista una reunió de la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, amb els alcaldes de les Valls d'Àneu.
Enfrontament entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona pel nou decret d'habitatge. L'alcaldessa Ada Colau exigeix que es retiri perquè considera que promou la segregació i el conseller Calvet l'acusa de mentir.
Ada Colau reclama que retiri el decret perquè considera que empitjora el model d'habitatge protegit. En canvi, Damià Calvet acusa l'alcaldessa de mentir en les xifres i les conseqüències del decret.
Que retirin immediatament aquest decret llei, que fa saltar pels aires el model ja precari que teníem d'habitatge protegit i que pràcticament obre la porta a la privatització, a la liberalització i a l'augment de la precarietat habitacional.
L'alcaldessa Colau ha mentit respecte a les xifres de promoció pública a la ciutat de Barcelona i també ha mentit respecte a les conseqüències d'aquest decret.
La plataforma d'afectats per la crisi i el capitalisme denuncia un jutge de Mataró per la violència dels antidisturbis durant un desnonament al municipi que va acabar amb 7 detinguts.
La PAC ha presentat també una altra querella, en aquest cas contra el portaveu del PP, per injúries i calúmnies.
Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Afirmen que, tot i que la protesta va ser pacífica, als dos detinguts se'ls imputa desobediència i agressió a l'autoritat, fet que podria comportar penes de fins a 4 anys de presó. Maya Sedano és portaveu de la plataforma d'afectats per la crisi i el capitalisme de Mataró.
Potser aquesta inversió tan gran que fan amb aquests desnonaments tan violents la podrien invertir en vivenda i evitaríem totes aquestes circumstàncies.
Compromís polític i social per treure la immigració i el racisme del debat polític en ple inici de la precampanya.
Governs, grups parlamentaris, associacions de municipis, entitats socials i col·lectius d'immigració pacten fins a 9 compromisos en aquest sentit. El president Quim Torra confia que sigui el primer pas per assolir un pacte de país contra el racisme.
Per mi, la predisposició de tots els partits i de les entitats que avui ens reunim és un motiu d'esperança i de satisfacció i no pas de cofoisme o d'un excés de confiança o d'una manca d'actitud crítica. L'acord que signem avui ha de tenir continuïtat i ser una referència en tots els àmbits.
Tarragona es convertirà un any més en la capital de la música Dixi gràcies al Festival Dixiland, que se celebra del 25 al 30 de...
Enguany fan 25 anys i l'organització ho vol celebrar amb una retrospectiva de la mostra.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
El director artístic del Festival Dixieland, Enrique Colmenar, explica la importància de la celebració d'aquest quart de segle.
Jo crec que el jazz i el jazz tradicional facilita la integració i la participació de les persones amb la vida cultural, no?
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt per un ambient força assolellat. Si bé han crescut núvols d'evolució diurna i també algunes nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu i del Prelitoral i altres punts també de l'interior del quadrant nord-est. En conjunt han deixat ruixats i xàfecs, especialment cap al Pirineu i Prepirineu, en principi sense tempesta i d'intensitat feble. La situació durant les properes hores nocturnes vindrà marcada per la tranquil·litat, amb algunes bandes de núvols als mitjans poc importants. De cara a demà s'espera una jornada força assolellada, de nou amb el creixement al centre del dia de nuvolades i núvols d'evolució diurna, sobretot al prelitoral, a punts del Pirineu i del Prepirineu, on deixaran ruixats a partir de migdia, localment acompanyats de tempesta, en principi d'intensitat feble, localment moderada. La situació en quant a la temperatura, doncs, la màxima demà encara podrà pujar una miqueta respecte avui, en alguns casos, però quedarà semblant, un bon ambient molt suau a migdia. La situació vindrà marcada durant les properes jornades per un canvi, sobretot marcat amb un descens tèrmic a partir de dimecres. De moment, això és tot.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem de complicacions en tota aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. Comencem parlant, per exemple, d'aquestes rondes, destacar sobretot la ronda litoral en sentit Besòs, que va molt plena, gairebé amb aturades de punta a punta, gairebé des de Montjuïc fins al Nus de la Trinitat. Hi ha una cua important en aquesta ronda litoral, com us dèiem, sobretot en sentit Besòs. També la ronda de dalt, la veritat és que va força carregada entre Esplugues i la zona de la Vall d'Hebron. De la resta de vies, destaquem la C58 amb cua d'entrada a Barcelona. Fa estoneta hi ha hagut un accident, hi ha aturades des de Ripollet gairebé fins al Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, això a la C58. També hi ha cua a la Pota Nord, a la B20, des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Altres vies amb trams d'aturades, per exemple, la Nacional 2 a Vilassar en sentit nord, C59 amb retencions a Palau-Solità i Plegamans, també en direcció nord. A l'extrem sud de Barcelona hi ha aturades a la B23, entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, entre Molins de Rei i el Papiol, i Martorell, i també parlem de problemes a la zona de Vallirana, Nacional 340 força carregada en totes dues direccions, també aturades a la B24, a Cervelló i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
A l'espera que demà es conegui definitivament l'ubicació final del Doctor Music Festival, els alcaldes del Pallars Sobirà reuneixen d'aquí uns minuts en un segon Consell d'Alcaldes extraordinari per decidir si ratifiquen o no la mesura de deixar de pagar la quota a l'Agència Catalana de l'Aigua. Responsabilitzen aquest organisme de la marxa del Festival del Pirineu després d'emetre dos informes desfavorables. Demà el festival donarà a conèixer la seva ubicació definitiva i tot apunta al circuit de Catalunya, Montmeló. Ràdio Trem, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. Els alcaldes estudien deixar de pagar el cànon de l'aigua a l'ACA com a mesura de protesta. Ho farien, diuen, per mostrar el descontent davant dels informes desfavorables de l'agència i la poca voluntat de l'administració de la Generalitat a l'hora de trobar solucions per poder celebrar el festival. Consideren que el Pallars Sobirà i la resta de comarques de muntanya reben un tracte desigual que hipoteca qualsevol projecte que s'hi vulgui dur a terme. Aquest diumenge, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i alguns dels alcaldes han participat de la marxa de vehicles de protesta organitzada per la plataforma Salvem Doctor Music. Després del Consell d'Alcaldes d'avui, on hi ha convocats els 15 municipis de la comarca, hi ha prevista una reunió de la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, amb els alcaldes de les Valls d'Àneu. L'objectiu d'aquesta reunió seria el de buscar alternatives viables que puguin esmorteir la marxa del Doctor Music.
I, mentrestant, avui la Diputació de Lleida ha reunit la seva junta de portaveus per mirar de donar alternatives a la marxa del Doctor Music. La presidenta de l'ENS es vol reunir amb els alcaldes, però sobre la taula encara no hi ha cap proposta. Caldrà esperar fins a conèixer les intencions reals de la promotora. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
A més, la promotora encara ha de lliurar diversa documentació que ha de servir per saber quines opcions reals de viabilitat del festival. Ángeles Ribes és la portaveu de Ciutadans a la Diputació de Lleida.
Lo que sí hemos estado hablando, que es la Diputación la que debe de liderar, que ya llegamos un poco tarde porque este mandato se está acabando, desde luego un plan integral primero para ratificar cómo se tiene que trabajar con esas zonas de inundabilidad de un retorno de 500 años, y es al hablar muy seriamente con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y con el ACA, pero en concreto en este caso lo que están esperando también un poco es saber exactamente qué respuesta da la promotora, porque claro, evidentemente tampoco nos podemos poner en el lugar de la promotora.
En qualsevol cas, les diferents formacions que conformen la Diputació de Lleida han reconegut que cal revisar les condicions i normatives actuals que resulten especialment complexes de complir en llocs com els Pirineus.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El conseller de Territori, Damià Calvet, acusa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de mentir en dir que el nou decret d'habitatge promou la segregació de les persones amb pocs recursos. Calvet ha garantit que el preu d'accés a l'habitatge protegit serà el mateix arreu del territori. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que el decret es va presentar a principi de març, la polèmica ha esclatat avui. Ada Colau ha denunciat que la norma liberalitza l'habitatge protegit i expulsa les persones amb pocs recursos a la perifèria de la ciutat.
Que retirin immediatament aquest decret llei, aquest decret òmnibus, que fa saltar pels aires el model ja precari que teníem d'habitatge protegit i que pràcticament obre la porta a la privatització, a la liberalització i a l'augment de la precarietat habitacional a tot el país.
Damià Calvet ha defensat el model que planteja el decret, establint diferències de preus segons paràmetres com la zona o l'eficiència energètica de l'habitatge. Tot i això, Calvet ha assegurat que tothom pagarà el mateix per accedir a una vivenda de protecció oficial.
L'alcaldessa Colau no abandona el populisme, que d'alguna manera li pot més l'oportunisme partidista i electoral que no pas fer d'alcaldessa. L'alcaldessa Colau ha mentit respecte a les xifres de promoció pública a la ciutat de Barcelona i també ha mentit respecte a les conseqüències d'aquest decret.
El conseller planteja que les diferències de preu es compensaran amb ajudes públiques. També s'ha mostrat obert a negociar la llei al Parlament una vegada la cambra convalidi el decret.
La polèmica per les detencions en el desnonament d'un habitatge a Mataró ara fa 15 dies arriba als jutjats. La plataforma d'afectats per la crisi i el capitalisme ha denunciat el titular del jutjat número 5 del municipi per les actuacions desmesurades, segons asseguren, dels antidisturbis. I aquesta querella n'acompanya una altra, en aquest cas contra el portaveu del Partit Popular per injúries i calúmnies. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma considera que s'està produint un enduriment tant de les decisions judicials com de l'ús de la força en relació davant aquest tipus de situacions. Afirmen que, tot i que la protesta va ser pacífica, als dos detinguts se'ls imputa desobediència i agressió a l'autoritat, fet que podria comportar penes de fins a 4 anys de presó. Maya Sedano és portaveu de la plataforma d'afectats per la crisi i el capitalisme de Mataró.
Van haver dos detinguts, 10 ferits i 6 persones identificades. I no pot ser que es creï aquesta violència, que potser aquesta inversió tan gran que fan amb aquests desnonaments tan violents la podrien invertir en vivenda i evitaríem totes aquestes circumstàncies.
Des de la PAC també han denunciat el Partit Popular de Mataró per la via penal per injúries i calúmnies en relació a un tuit que va publicar el mateix matí la formació, afirmant que el pis era d'un particular i no d'un banc.
Cada 3 dies una persona mor en accident de trànsit a Catalunya. És la principal conclusió del balanç de sinistralitat del Servei Català de Trànsit corresponent als 3 primers mesos de l'any.
Des de l'1 de gener han mort 36 persones en accidents a les carreteres catalanes. La xifra suposa un descens del 28% respecte del mateix període de l'any passat. Però des de trànsit avisen que no es pot abaixar la guàrdia i demanen prudència al volant.
Dels 21 morts del mes de març, 4 són motoristes, 5 vianants atropellats i 2 més ciclistes.
En declaracions a la xarxa, el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Lletge, ha insistit que cal garantir la seguretat dels ciclistes.
És bastant indispensable perquè la mobilitat en bicicleta està augmentant i s'ha vingut per a quedar-se amb el tema, diguem, la sostenibilitat i també per salut personal. La gent cada dia fa més i és bo que ho faci. Per tant, els hem de dotar de llocs segregats allà on puguem i allà on sigui necessari per a que puguin anar lluny dels cotxes.
El cap de setmana del 23 i 24 de març ha estat el més negre de l'any, fins ara amb 11 persones mortes.
Els municipis de Serinyà, Igualada, Granollers i Sant Boi de Llobregat participen d'una prova pilot pionera a Europa per reciclar millor. Els veïns connectaran el mòbil amb un contenidor intel·ligent i amb un codi QR se'ls informarà si reciclen correctament. Per cada acció ben feta, el sistema suma punts que permeten bescanviar el seu compromís per productes o serveis relacionats amb la sostenibilitat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Igualada, Sant Boi de Llobregat i Granollers s'han afegit al sistema de Serinyà, on el bon reciclador rep un reciclo, una mena de moneda per bescanviar les botigues locals. El regidor de Medi Ambient de Granollers, Albert Camps, explica que ho faran 15.000 veïns.
Posarem els codis QR en aquells contenidors, no, que es decideixi, i també haurem de donar aquestes bonificacions, no, de les bones pràctiques compensades en aquests reciclos. No?
I l'alcalde de Serinyà, Josep Antoni Ramon, ha explicat que ara estudien rebaixar la taxa d'escombraries.
Jo et rebaixaré un 30, un 40, un 50 a partir dels reciclos que tu tinguis. Per tant, hem de donar la idea de que qui no estigui amb els reciclos quedarà fora.
Aquesta prova pilot s'hauria de dur a terme durant el que queda d'any 2019.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Govern, grups parlamentaris, associacions de municipis, entitats socials i col·lectius que apleguen persones migrades han tancat avui un acord per un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia. El document pactat inclou fins a 9 compromisos, l'últim dels quals és evitar i denunciar els discursos que inciten a cometre actes de racisme. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'acord que arriba a les portes d'una campanya electoral defensa basar visions, opinions i missatges sobre la immigració en dades disponibles i contrastables i no en percepcions subjectives i tretes de context. Els missatges que s'emetin sobre el fet migratori, recalca el text, han de donar eines per conèixer els beneficis de la immigració. El president Quim Torra confia que sigui el primer pas per assolir un pacte de país contra el racisme.
Per mi, la predisposició de tots els partits i de les entitats que avui ens reunim és un motiu d'esperança i de satisfacció i no pas de cofoisme o d'un excés de confiança o d'una manca d'actitud crítica. L'acord que signem avui ha de tenir continuïtat i ser una referència en tots els àmbits.
El document arriba després que hi hagi hagut dos atacs a centres que acullen menors no assistits, com va passar a Canet i a Castelldefels. L'any passat es va tancar amb 151 atacs racistes i només 72 denúncies, segons l'informe elaborat per Sos Racisme.
Avui era el torn de declarar de l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, citat per haver cedit espais per al referèndum de l'1 d'octubre. Se l'acusa de prevaricació i desobediència. Lluís Sais, que nega tots els càrrecs, ha respost només a les preguntes del seu advocat. Televisió de Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. Ni va haver prevaricació, ni va haver desobediència i el procés judicial és polític. Amb aquesta contundència, l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, s'ha presentat aquest matí davant els jutjats de la capital comarcal per respondre a la querella de la Fiscalia per haver autoritzat la cessió de locals municipals durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El batlle ha rebutjat respondre a les preguntes de la Fiscalia i només ha contestat el seu advocat.
El decret d'alcaldia que vaig signar en el seu moment donant suport a la llei del referèndum era un decret perfectament legal. Encara el Tribunal Constitucional no havia suspès cautelarment la llei de referèndum aprovada pel Parlament de Catalunya, i la desobediència radica en un fet que passa a tot el món mundial, que és que els alcaldes són els responsables, els últims responsables dels edificis de titularitat municipal, i en aquest cas el que a mi se m'imputa és perquè era responsable d'uns edificis de titularitat municipal allà on es va votar. Però això no vol dir ni que jo tingui les claus ni que tingui els codis d'alarmes d'aquest edifici.
La querella contra Sais és la segona a les comarques gironines contra un alcalde per aquesta qüestió. També l'ha rebut el de Castelló d'Empúries, Salvi Güell. Altres causes idèntiques, com la contra l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, han estat arxivades.
I encara en relació a l'1 d'octubre, la Fiscalia demana que s'investiguin 9 votants de l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Són 9 dels 19 votants que van querellar-se per lesions contra la policia.
La Fiscalia considera la conducta d'aquests ciutadans constitutiva dels delictes de resistència o desobediència greu a l'autoritat per obstaculitzar i resistir-se activament a l'actuació policial. En l'escrit es defensa que els congregats davant de l'Institut van fer tot el possible per impedir que els agents complissin el mandat judicial que ordenava evitar l'obertura dels locals per fer el referèndum.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Tarragona, on avui s'ha presentat una nova plataforma per reclamar que el trànsit de mercaderies es faci per i no pel futur corredor mediterrani. La demanda recull les peticions de diverses entitats socials, empresarials o polítiques que consideren que cal protegir la façana marítima de l'elevat impacte que suposaria el tercer fil com a solució definitiva. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Segons ha explicat el portaveu de la plataforma, Eugeni Serrano, es vol conscienciar la ciutadania de les conseqüències i els perjudicis del tercer fil. A més, també pretenen protegir el turisme cultural i lúdic de la façana marítima.
Volem compartir entre tots i, per tant, incrementar el major nombre de persones i d'entitats que lluitem per aconseguir que el tercer fil sigui provisional i s'executi la via definitiva, la solució definitiva per les vies interiors.
Per això volen que s'adhereixin entitats i persones a títol individual de diferents teixits. A partir d'aquest dilluns, tothom qui estigui interessat ja es pot adherir en aquesta plataforma a través de la seva web. Cal destacar que ja han parlat en diferents partits polítics, també amb els serveis territorials de la Generalitat i en diversos col·legis professionals.
A Llardecans, al Segrià, policia i tècnics investiguen qui o què hi ha al darrere de l'enderrocament de l'arc gòtic d'Adà aquest cap de setmana. Es tracta d'una de les icones artístiques més importants de la zona i està catalogada com a bé d'interès nacional. La principal hipòtesi és que l'acció humana hi està al darrere. El que cal és esbrinar si hi hauria estat o no intencionat. M1FM, Pere Gilard.
La policia científica i tècnics de cultura han trobat indicis aquest matí de la presència d'un vehicle amb el qual s'hauria pogut tombar l'arc, tot i que encara es desconeixi de manera intencionada o no. Això suposa per la resta de pintura en algunes pedres i la presència de nombrosos vidres que podrien ser d'un vehicle. Al lloc també s'ha desplaçat l'alcaldessa de Llardecans, que ha lamentat aquest fet, alhora que esperen poder-ho reconstruir el més aviat possible.
No, ara faran la seva investigació a partir del que han recollit. I, bueno, més o menys ja veuen que aquí hi havia un vehicle i que algo va passar. Sigue accident, sigue provocat. Tant Cultura com l'IAI han manifestat, bueno, tot l'interès i posaran tot el que necessiten perquè el més aviat possible l'arc aquest torni a estar reconstruït.
L'arc, datat del segle XIII, estava fet amb pedres tallades que han quedat repartides pel terra al costat de la capella romànica de Sant Marc, al terme municipal de Llardecans.
I en cultura, Tarragona es convertirà un any més en la capital de la música Dixi gràcies al Festival Dixiland, que se celebra del 25 al 30 d'abril. Enguany fan 25 anys i l'organització ho vol celebrar amb una retrospectiva de la mostra des del 1994 al 2019. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Entre les novetats destaquen la projecció del primer capítol de la sèrie documental Origen del Jazz amb el Festival Tarragoní com a protagonista. A banda, s'inaugurarà una exposició amb tots els cartells que ha tingut el Dixiland. Tot això sense oblidar la part musical amb 27 concerts programats del 25 al 30 d'abril. El director artístic del Festival Dixiland, Enrique Colmenar, explica la importància de la celebració d'aquest quart de segle.
No és fàcil tampoc que les programacions, vull dir, arrelin a la ciutadania i creixin, no? Jo crec que el jazz i el jazz tradicional facilita la integració i la participació de les persones amb la vida cultural, no?
Són gairebé 90 activitats que es repartiran entre diferents espais de la ciutat, com per exemple la plaça Corsini, els locals de les colles castelleres Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona, la Sala Fero o l'Ateneu de Tarragona, entre d'altres.
A Mollerussa avui ha arrencat la 35a edició del Saló del Llibre Infantil i Juvenil amb l'aigua com a eix temàtic. El Saló reuneix més de 5.000 llibres que joves i nens podran llegir i descobrir fins al proper 14 d'abril. Ràdio Ponent Mollerussa, Alejandro Martínez, bona tarda.
Bona tarda. La nova consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, ha inaugurat la mostra i ha destacat la importància del foment de la lectura entre els més joves i que aquests estiguin en contacte amb els llibres.
Que estiguin en contacte durant els dies que dura el saló amb els llibres, que els puguin tocar, que puguin veure totes les novetats, que puguin veure escriptors, preguntar-los tot el que se'ls acudeixi, que a vegades són preguntes importants les que fan els nens.
Per la seva banda, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha destacat la importància del certamen.
No per més habitual, deixa de ser menys extraordinari el fet de que una ciutat com la nostra no es pugui acollir aquest saló de país, que és únic, que té més de 5.000 llibres, que té exposicions monogràfiques.
El certamen concentrarà una trentena d'activitats, com per exemple presentacions de sessions de contacontes, així com també dues trobades professionals.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona A, avui el Nàstic de Tarragona té una nova final a Saragossa.
Els grana, 9 punts de les places de salvació, necessiten guanyar els 3 punts a la Romareda avui a les 9 de la nit per seguir somiant amb la permanència. És una final pels tarragonins, però també pels aragonesos, que són 17ens a la classificació, amb només un punt més que el Lugo, que marca la zona de salvació. Els granes han tingut una setmana convulsa, on s'han posat sobre la taula el càrrec del tècnic, Enrique Martín.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El Navarres ha confirmat que es queda fins al final després d'una setmana de dubtes d'estar a la corda fluixa i amb més que un peu i mig fora de Tarragona. La reunió va servir per aclarir el seu futur i el del Nàstic. Compte, Enrique Martín també deia que si no hagués estat aquest equip amb el qual compta ara, ja hagués firmat el seu adeu. En la roda de premsa prèvia al partit contra el Saragossa, també se li ha preguntat si mantenir-lo li sabia com si fos el segon plat de l'entitat tarragonina. Com sempre, sense pèls a la llengua.
No, yo he comido segundos platos maravillosos, ¿eh? O sea, yo habitualmente, a veces el primer plato ni lo pruebo. Y me encanta más el segundo. Cuando voy a un restaurante a veces digo, no, el primer plato no quiero, quiero el segundo. Y me quedo más a gusto con la leche. O sea que yo no me considero ni segundo, ni primero, ni tercero, ¿sabes? Simplemente estoy aquí y el club ha dado, el precio ha dado este paso y nada más, o sea...
El Saragossa ho està passant igual o pitjor que els Granes en aquesta segona divisió tan competitiva. El Navarra és convençut que es pot amb qui sigui. Pel que fa a les baixes, no hi seran Ramiro, ni Sebas, ni Márquez, ni Iván López, i són dubte Miquel Villanueva i Pipa amb molèsties.
A segona B, Quico Ramírez ha estat destituït com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
Després de la derrota d'ahir contra el València, Mestalla suma 4 dels últims 30 punts i entrar en zona de descens, el Consell d'Administració ha decidit acomiadar el tècnic tarragoní quan queden 7 jornades per finalitzar la Lliga. El club anunciarà el seu substitut, el fins ara tercer entrenador del club sabadellenc aquesta temporada.
Narcís Verdalet guanya les eleccions a la Unió Esportiva Figueres.
Ha revalidat la presidència del club empordanès amb la candidatura en bones mans, amb 152 vots per davant de l'altra candidatura encapçalada pel periodista Luis Mia Martínez, amb la plataforma Nous Temps per la Unió, que ha convençut a 48 socis.
I la Volta Ciclista ja pensa en l'edició del centenari de l'any que ve.
Després de finalitzar la 99a edició amb triomf del colombià Miquel Ángel López, qui es va adjudicar el títol en un final èpic al circuit de Montjuïc, el ciclista de l'equip Astana va haver de batallar amb Bernal Yates pel lideratge de la classificació general.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
És la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
La planta del dia. Amb Marta Dobreuil.
Amanida de pixallits. La dent de lleó, en llatí Taraxacum officinale, és una planta perenne pertanyent a les compostes, amb tiges que suporten les flors sense fulles. Les flors estan en capítols grocs de fins a 6 centímetres. És una planta perenne que manté vives les arrels i les gemes ran de terra a l'hivern i que floreix sobretot a la primavera en prats, camps de conreu humits i vergers. Es pot trobar a les vores dels camins i herbassars de tot el país. És un bon estimulant de la funció hepàtica i biliar, sent molt útil en casos d'hepatitis o cirrosis. A les nostres terres se li diu pixallits perquè és una de les plantes que estimula més la producció d'orina. Es recomana el seu consum per a l'eliminació de toxines i s'aconsella les dietes d'aprimament, en cas ja que, a més d'eliminar líquids, també contribueix a reduir la cel·lulitis. A part de les seves propietats diurètiques, el pixallits constitueix una planta silvestre comestible amb propietats aperitives molt destacades, quan es pren combinada amb altres verdures o plantes silvestres en amanides, ja que millora molt la digestió. Els capítols florals, abans d'obrir-se i preparats en vinagre, resulten deliciosos i obren també l'apetit, indicada en casos d'inapetència o trastorns alimentaris com l'anorèxia. Sent l'espècie vegetal que conté les seves fulles més quantitat de ferro, s'utilitza per prevenir l'aparició d'anèmia o ajudar l'organisme a recuperar-se d'aquesta malaltia. Us deixem una recepta ben senzilla per menjar les fulles fresques de dent de lleó. Ingredients per 4 persones. 6 rosetes de pixallits tendres, 100 grams de formatge tendre o de taquets de cansalada fumada, 50 grams de crostó de pa sec, 3 cullerades d'oli d'oliva, 1 cullerada de vinagre, 1 dent d'all, sal i pebre. Renteu les fulles de pixallits i assequeu-les bé. Prepareu una vinagreta. Si feu servir la cansalada, no cal afegir sal. Fregueu l'all, els crostons de pa i els poseu a la vinagreta. Afegiu el pixallits i barregeu. Si feu servir la cansalada, cal fregir-la una mica. Quan sigui daurada, poseu una mica de vinagre i la barregeu amb la resta d'ingredients.
s'acompanya a Moudo.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els alcaldes del Pallars Sobirà decideixen aquest vespre si deixen de pagar la quota a l'Agència Catalana de l'Aigua com a protesta per la possible marxa del Doctor Music Festival de la comarca. Montse Manent.
S'espera que la promotora doni a conèixer demà la ubicació definitiva del festival i tot apunta que serà el circuit de Catalunya, Montmeló.
Ràdio 3, Anna Solana.
Ho farien, diuen, per mostrar el descontent davant dels informes desfavorables de l'agència i la poca voluntat de l'administració de la Generalitat a l'hora de trobar solucions per poder celebrar el festival. Consideren que el Pallars Sobirà i la resta de comarques de muntanya reben un tracte desigual que hipoteca qualsevol projecte que s'hi vulgui dur a terme. Després del Consell d'Alcaldes d'avui, hi ha prevista una reunió de la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, amb els alcaldes de les Valls d'Àneu.
Enfrontament entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona pel nou decret d'habitatge. L'alcaldessa Ada Colau exigeix que es retiri perquè considera que promou la segregació i el conseller Calvet l'acusa de mentir.
Ada Colau reclama que retiri el decret perquè considera que empitjora el model d'habitatge protegit. En canvi, Damià Calvet acusa l'alcaldessa de mentir en les xifres i les conseqüències del decret.
Que retirin immediatament aquest decret llei, que fa saltar pels aires el model ja precari que teníem d'habitatge protegit i que pràcticament obre la porta a la privatització, a la liberalització i a l'augment de la precarietat habitacional.
L'alcaldessa Colau ha mentit respecte a les xifres de promoció pública a la ciutat de Barcelona i també ha mentit respecte a les conseqüències d'aquest decret.
La plataforma d'afectats per la crisi i el capitalisme denuncia un jutge de Mataró per la violència dels antidisturbis durant un desnonament al municipi que va acabar amb 7 detinguts.
La PAC ha presentat també una altra querella, en aquest cas contra el portaveu del PP, per injúries i calúmnies.
Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Afirmen que, tot i que la protesta va ser pacífica, als dos detinguts se'ls imputa desobediència i agressió a l'autoritat, fet que podria comportar penes de fins a 4 anys de presó. Maya Sedano és portaveu de la plataforma d'afectats per la crisi i el capitalisme de Mataró.
Potser aquesta inversió tan gran que fan amb aquests desnonaments tan violents la podrien invertir en vivenda i evitaríem totes aquestes circumstàncies.
Compromís polític i social per treure la immigració i el racisme del debat polític en ple inici de la precampanya.
Governs, grups parlamentaris, associacions de municipis, entitats socials i col·lectius d'immigració pacten fins a 9 compromisos en aquest sentit. El president Quim Torra confia que sigui el primer pas per assolir un pacte de país contra el racisme.
Per mi, la predisposició de tots els partits i de les entitats que avui ens reunim és un motiu d'esperança i de satisfacció i no pas de cofoisme o d'un excés de confiança o d'una manca d'actitud crítica. L'acord que signem avui ha de tenir continuïtat i ser una referència en tots els àmbits.
Tarragona es convertirà un any més en la capital de la música Dixi gràcies al Festival Dixiland, que se celebra del 25 al 30 d'abril.
Enguany fan 25 anys i l'organització vol celebrar amb una retrospectiva de la mostra.
Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
El director artístic del Festival Dixiland, Enrique Colmenar, explica la importància de la celebració d'aquest quart de segle.
Jo crec que el jazz i el jazz tradicional facilita la integració i la participació de les persones amb la vida cultural, no?
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt per un ambient força assolellat. Si bé han crescut núvols d'evolució diurna i també algunes nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu i del Prelitoral i altres punts també de l'interior del quadrant nord-est. En conjunt han deixat ruixats i xàfecs, especialment cap al Pirineu i Prepirineu, en principi sense tempesta i d'intensitat feble. La situació durant les properes hores nocturnes vindrà marcada per la tranquil·litat, amb algunes bandes de núvols als mitjans poc importants. De cara a demà s'espera una jornada força assolellada, de nou amb el creixement al centre del dia de nuvolades i núvols d'evolució diurna, sobretot al prelitoral, a punts del Pirineu i del Prepirineu, on deixaran ruixats a partir de migdia, localment acompanyats de tempesta, en principi d'intensitat feble, localment moderada. La situació en quant a la temperatura, doncs la màxima demà encara podrà pujar una miqueta respecte a avui, en alguns casos però quedarà semblant, un bon ambient molt suau a migdia. La situació vindrà marcada durant les properes jornades per un canvi, sobretot marcat amb un descens tèrmic a partir de dimecres. De moment això és tot.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sembla que ja vol millorar el trànsit en general en aquesta xarxa viària. És cert que les rondes encara van força carregades, sobretot en sentit Besòs, les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, aproximadament entre Diagonal i Vall d'Aura, arribant a Vallcarca, bàsicament, abans, a la zona de la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions que arriben des de Montjuïc fins a Sant Adrià. De la resta de vies, destaquem encara la B24 amb cua d'almenys 2 quilòmetres a Pallejà i més endavant un altre quilòmetre a Cervelló, sempre en sentit sud en aquesta B24. També parlem d'aturades molt puntuals a la Nacional 2, per exemple, al tram de Vilassar i en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
A l'espera que demà es conegui definitivament l'ubicació final del Doctor Music Festival, els alcaldes del Pallars Sobirà es troben ara mateix reunits en un segon Consell d'Alcaldes extraordinari per decidir si ratifiquen o no la mesura de deixar de pagar la quota a l'Agència Catalana de l'Aigua. Responsabilitzen aquest organisme de la marxa del Festival del Pirineu, després d'emetre dos informes desfavorables. Demà el festival donarà a conèixer la seva ubicació definitiva i tot apunta al circuit de Catalunya, Montmeló. Ràdio Trem, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. Els alcaldes estudien deixar de pagar el cànon de l'aigua a l'ACA com a mesura de protesta. Ho farien, diuen, per mostrar el descontent davant dels informes desfavorables de l'agència i la poca voluntat de l'administració de la Generalitat a l'hora de trobar solucions per poder celebrar el festival. Consideren que el Pallars Sobirà i la resta de comarques de muntanya reben un tracte desigual que hipoteca qualsevol projecte que s'hi vulgui dur a terme. Aquest diumenge, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i alguns dels alcaldes han participat de la marxa de vehicles de protesta organitzada per la plataforma Salvem Doctor Music. Després del Consell d'Alcaldes d'avui, on hi ha convocats els 15 municipis de la comarca, hi ha prevista una reunió de la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, amb els alcaldes de les Valls d'Àneu. L'objectiu d'aquesta reunió seria el de buscar alternatives viables que puguin esmorteir la marxa del Doctor Music.
I mentrestant, avui la Diputació de Lleida ha reunit la seva junta de portaveus per mirar de donar alternatives a la marxa del Doctor Music. La presidenta de l'ENS es vol reunir amb els alcaldes afectats, però sobre de la taula encara no hi ha cap proposta. Caldrà esperar fins a conèixer les intencions reals de la promotora. UAU, Lleida Ràdio, Marc Parelló.
A més, la promotora encara ha de lliurar diversa documentació que ha de servir per saber quines opcions reals de viabilitat del festival. Ángeles Ribes es la portaveu de Ciutadans a la Diputació de Lleida.
Lo que sí hemos estado hablando, que es la Diputación la que debe de liderar, que ya llegamos un poco tarde porque este mandato se está acabando, desde luego un plan integral primero para ratificar el cómo se tiene que trabajar con esa inundabilidad de un retorno de 500 años, y es al hablar muy seriamente con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y con el ACA. Pero en concreto, en este caso, lo que están esperando también un poco es saber exactamente qué respuesta da la promotora, porque, claro, evidentemente, tampoco nos podemos poner en el lugar de la promotora.
En qualsevol cas, les diferents formacions que conformen la Diputació de Lleida han reconegut que cal revisar les condicions i normatives actuals que resulten especialment complexes de complir en llocs com els Pirineus.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El conseller de Territori, Damià Calvet, acusa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de mentir en dir que el nou decret d'habitatge promou la segregació de les persones amb pocs recursos. Calvet ha garantit que el preu d'accés a l'habitatge protegit serà el mateix arreu del territori. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que el decret es va presentar a principi de març, la polèmica ha esclatat avui. Ada Colau ha denunciat que la norma liberalitza l'habitatge protegit i expulsa les persones amb pocs recursos a la perifèria de la ciutat.
Que retirin immediatament aquest decret llei, aquest decret òmnibus, que fa saltar pels aires el model ja precari que teníem d'habitatge protegit i que pràcticament obre la porta a la privatització, a la liberalització i a l'augment de la precarietat habitacional a tot el país.
Damià Calvet ha defensat el model que planteja el decret, establint diferències de preu segons paràmetres com la zona o l'eficiència energètica de l'habitatge. Tot i això, Calvet ha assegurat que tothom pagarà el mateix per accedir a una vivenda de protecció oficial.
L'alcaldessa Colau no abandona el populisme, que d'alguna manera li pot més l'oportunisme partidista i electoral que no pas fer d'alcaldessa. L'alcaldessa Colau ha mentit respecte a les xifres de promoció pública a la ciutat de Barcelona i també ha mentit respecte a les conseqüències d'aquest decret.
El conseller planteja que les diferències de preu es compensaran amb ajudes públiques. També s'ha mostrat obert a negociar la llei al Parlament una vegada la cambra convalidi el decret.
La polèmica per les detencions en el desnonament d'un habitatge a Mataró ara fa 15 dies arriba als jutjats. La plataforma d'afectats per la crisi i el capitalisme ha denunciat el titular del jutjat número 5 del municipi per les actuacions desmesurades, segons asseguren, dels antidisturbis. I aquesta querella n'acompanya una altra, en aquest cas contra el portaveu del Partit Popular, per injúries i calúmnies. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma considera que s'està produint un enduriment tant de les decisions judicials com de l'ús de la força en relació davant aquest tipus de situacions. Afirmen que, tot i que la protesta va ser pacífica, als dos detinguts se'ls imputa desobediència i agressió a l'autoritat, fet que podria comportar penes de fins a 4 anys de presó. Maya Sedano és portaveu de la plataforma d'afectats per la crisi i el capitalisme de Mataró.
Van haver dos detinguts, 10 ferits i 6 persones identificades. I no pot ser que es creï aquesta violència, que potser aquesta inversió tan gran que fan amb aquests desnonaments tan violents la podrien invertir en vivenda i evitaríem totes aquestes circumstàncies.
Des de l'APAC també han denunciat el Partit Popular de Mataró per la via penal, per injúries i calúmnies en relació a un tuit que va publicar el mateix matí la formació, afirmant que el pis era d'un particular i no d'un banc.
Cada 3 dies una persona mor en accident de trànsit a Catalunya. És la principal conclusió del balanç de sinistralitat del Servei Català de Trànsit corresponent als 3 primers mesos de l'any.
Des de l'1 de gener han mort 36 persones en accidents a les carreteres catalanes. La xifra suposa un descens del 28% respecte del mateix període de l'any passat, però des de trànsit avisen que no es pot abaixar la guàrdia i demanen prudència al volant.
Dels 21 morts del mes de març, 4 són motoristes, 5 vianants atropellats i 2 més ciclistes.
En declaracions a la xarxa, el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatger, ha insistit que cal garantir la seguretat dels ciclistes.
És bastant indispensable perquè la mobilitat en bicicleta està augmentant i s'ha vingut per a quedar-se amb el tema de la sostenibilitat i també per salut personal. La gent cada dia fa més i és bo que ho faci. Per tant, els hem de dotar de llocs segregats allà on puguem i allà on sigui necessari per a que puguin anar lluny dels cotxes.
El cap de setmana del 23 i 24 de març ha estat el més negre de l'any fins ara, amb 11 persones mortes.
Els municipis de Serinyà, Igualada, Granollers i Sant Boi de Llobregat participen d'una prova pilot pionera a Europa per reciclar millor. Els veïns connectaran el mòbil amb un contenidor intel·ligent i amb un codi QR se'ls informarà si reciclen correctament. Per cada acció ben feta, el sistema suma punts que permeten bescanviar el seu compromís per productes o serveis relacionats amb la sostenibilitat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Igualada, Sant Boi de Llobregat i Granollers s'han afegit al sistema de Serinyà, on el bon reciclador rep un reciclo, una mena de moneda per bescanviar les botigues locals. El regidor de Medi Ambient de Granollers, Albert Camps, explica que ho faran 15.000 veïns.
Posarem els codis QR en aquells contenidors, no, que es decideixi, i també haurem de donar aquestes bonificacions, no, de les bones pràctiques compensades en aquests, en aquests recicles. No?
I l'alcalde de Serinyà, Josep Antoni Ramon, ha explicat que ara estudien rebaixar la taxa d'escombraries.
Jo et rebaixaré un 30, un 40, un 50 a partir dels recicles que tu tinguis. Per tant, hem de donar la idea de que qui no estigui amb els recicles quedarà fora.
Aquesta prova pilot s'hauria de dur a terme durant el que queda d'any 2019.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Govern, grups parlamentaris, associacions de municipis, entitats socials i col·lectius que apleguen persones migrades han tancat avui un acord per un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia. El document pactat inclou fins a 9 compromisos, l'últim dels quals és evitar i denunciar els discursos que incitin a cometre actes de racisme. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'acord que arriba a les portes d'una campanya electoral defensa basar visions, opinions i missatges sobre la immigració en dades disponibles i contrastables i no en percepcions subjectives i tretes de context. Els missatges que s'emetin sobre el fet migratori, recalca el text, han de donar eines per conèixer els beneficis de la immigració. El president Quim Torra confia que sigui el primer pas per assolir un pacte de país contra el racisme.
Per mi, la predisposició de tots els partits i de les entitats que avui ens reunim és un motiu d'esperança i de satisfacció i no pas de cofoisme o d'un excés de confiança o d'una manca d'actitud crítica. L'acord que signem avui ha de tenir continuïtat i ser una referència en tots els àmbits.
El document arriba després que hi hagi hagut dos atacs a centres que acullen menors no assistits, com va passar a Canet i a Castelldefels. L'any passat es va tancar amb 151 atacs racistes i només 72 denúncies, segons l'informe elaborat per Sos Racisme.
Els partits escalfen motors per la campanya electoral del 28 d'abril amb Catalunya com a epicentre del debat polític. Esquerra Republicana assegura que no fixarà línies vermelles ni donarà xecs en blanc a una possible investidura de Pedro Sánchez. Des de Junts per Catalunya es mantenen ferms a dialogar sobre autodeterminació amb el futur govern espanyol i des del PSC es manté la demanda de diàleg.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha posat avui a sobre de la taula les condicions que posaran en una possible negociació per investir Pedro Sánchez.
Drets socials, drets civils, drets polítics i el dret a l'autodeterminació i com fem possible aquest dret a l'autodeterminació perquè és la manera de solucionar la situació que viu Catalunya i, evidentment, la fi de la repressió.
Des de Junts per Catalunya volen transformar els nos de Sánchez en sis. La número 2 de la llista, Laura Borràs, també posa el dret a l'autodeterminació com a línia vermella de qualsevol negociació.
El dret a l'autodeterminació és per nosaltres una exigència fonamental. Clar que ho és, perquè ho és del poble de Catalunya i nosaltres representem aquesta voluntat.
I des de la xarxa, l'alcaldessa de l'Hospitalet, la socialista Núria Marín, ha apel·lat a un diàleg entre Madrid i Barcelona que permeti desbloquejar la situació a Catalunya.
Aquí tenim un problema, i és un problema polític que hem de resoldre. I només doncs, parlant podem començar a actuar d'una forma molt diferent a la que estem fent en aquests moments.
Marín també ha defensat el suport socialista a l'aplicació del 155 i ha recordat que va tenir per únic objectiu la convocatòria d'eleccions.
Doncs a Badalona ja fa uns minuts que ha començat la concentració habitual en suport als presos independentistes. Avui compten, però, amb la presència de la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosí, que és a la ciutat per inaugurar una nova seu de l'entitat. La concentració arriba hores abans que el Tribunal Suprem declarin demà els agents de la Guàrdia Urbana que van confiscar cartells del referèndum dies abans de l'1 d'octubre. Anem cap a Badalona per saber l'última hora d'aquesta concentració. Paula Rossinyol, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, unes 200 persones es reuneixen a la plaça de la Vila. Ja ha sonat, per exemple, la cançó L'Estaca a l'espera, per això, això sí, que encara arribi a la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosí, que avui resulta ser la convidada de luxe en aquesta tradicional concentració a favor de l'alliberament dels presos independentistes. Després de l'acte està previst que Pelosí acompanyi alguns dels membres de l'entitat que inauguraran justament un nou local de l'ANC de Badalona, un local que es trobarà al carrer Conquista, cantonada amb Francesc Macià, al barri del Progrés, i que celebren des de l'entitat, ja que fins ara no tenien local propi i havien d'emmagatzemar tot el seu material en un prester que tenien llogat. Afirma, per tant, que aquest nou local servirà perquè sobretot es potencin el que són les activitats de l'entitat. Tot això el dia abans, com heu dit, que vagin a declarar com a testimonis del judici al procés demà dimarts, dos caporals de la Guàrdia Urbana de Badalona, en el que serà, recordem, la primera sessió del judici de la setmana. Això sí, no seran els únics badalonins, en aquest cas, implicats en el judici, perquè recordem que el 25 d'abril també està previst que declarin 5 agents de la Guàrdia Urbana més en aquest judici del procés.
Gràcies, doncs, Paula Rossinyol, des de Ràdio Ciutat de Badalona, per aquesta darrera hora, i continuem endavant amb més qüestions. Repassem, com dèiem, altres notícies destacades del dia, començant a Tarragona, on avui s'ha presentat una nova plataforma per reclamar que el trànsit de mercaderies es faci per l'interior i no pel futur corredor mediterrani. La demanda recull les peticions de diverses entitats socials, empresarials o polítiques que consideren que cal protegir la façana marítima de l'elevat impacte que suposaria el tercer fil com a solució definitiva. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Segons ha explicat el portaveu de la plataforma, Eugeni Serrano, es vol conscienciar la ciutadania de les conseqüències i els perjudicis del tercer fil. A més, també pretenen protegir el turisme cultural i lúdic de la façana marítima.
Volem compartir entre tots i, per tant, incrementar el major nombre de persones i d'entitats que lluitem per aconseguir que el tercer fil sigui provisional i s'executi la via definitiva, la solució definitiva per les vies interiors.
Per això volen que s'adhereixin entitats i persones a títol individual de diferents teixits. A partir d'aquest dilluns, tothom qui estigui interessat ja es pot adherir en aquesta plataforma a través de la seva web. Cal destacar que ja han parlat en diferents partits polítics, també amb els serveis territorials de la Generalitat i en diversos col·legis professionals.
I els pescadors catalans estan en alerta davant el nou pla plurianual de la Unió Europea per gestionar el Mediterrani. Asseguren que les restriccions a la pesca d'arrossegament suposaran la fi de la flota pesquera catalana si no es busquen mesures compensatòries, especialment a confraries com la de Vilanova i la Geltrú. Canal Blau, Mita Casas, bona tarda.
Bona tarda. La confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú veuen el nou pla multianual europeu de gestió del Mediterrani un nou escull per la supervivència del sector. Alerten que aquest document, que recull una sèrie de mesures a favor d'una pesca mediambientalment sostenible i que hauria d'aprovar-se previsiblement al maig, pot portar d'entrada restriccions a la pesca d'arrossegament, que els poden reduir fins a un 40% les jornades de pesca. Això, pel port pesquer català que menys hores surt a mar, ha de suposar, diu el seu patró major, Jaume Carricer, una compensació que faci viable la seva continuïtat.
Les barques són les que treballen menys hores. De tota la costa catalana no hi ha cap moll com Vilanova. Pues aquests petits detalls esperem que es tinguin en compte a l'hora d'aplicar totes aquestes noves normatives europees.
Des de la confraria de Vilanova i la Geltrú asseguren han fet accions per garantir la sostenibilitat dels recursos pesquers, com per exemple mitjançant vedes i aturades biològiques.
I en cultura, Tarragona es convertirà un any més en la capital de la música Dixie gràcies al festival Dixieland, que se celebrarà del 25 al 30 d'abril. Enguany fan 25 anys i l'organització ho vol celebrar amb una retrospectiva de la mostra des del 1994 al 2019. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Entre les novetats destaquen la projecció del primer capítol de la sèrie documental Origen del Jazz amb el Festival Tarragoní com a protagonista. A banda, s'inaugurarà una exposició amb tots els cartells que ha tingut el Dixieland. Tot això sense oblidar la part musical, amb 27 concerts programats del 25 al 30 d'abril. El director artístic del Festival Dixieland, Enrique Colmenar, explica la importància de la celebració d'aquest quart de segle.
No és fàcil tampoc que les programacions, vull dir, arrelin a la ciutadania i creixin, no? Jo crec que el jazz i el jazz tradicional facilita la integració i la participació de les persones amb la vida cultural, no?
Són gairebé 90 activitats que es repartiran entre diferents espais de la ciutat, com per exemple la plaça Corsini, els locals de les colles castelleres Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona, la Sala Cero o l'Ateneu de Tarragona, entre d'altres.
I ja hi ha data per la tercera edició del Nou Surrender Festival. Serà el 29 de juny a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell. El festival, dedicat a la música de Bruce Springsteen, preveu que més de 1.000 músics interpretin a la vegada la famosa cançó del Boss, Glory Days. Ràdio Ponent Mollerussa, Alejandro Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Més de 1.000 músics interpreten aquesta cançó el proper 29 de juny al camp de futbol del Vilanova de Bellpuig, sota la direcció del músic Antoni Tolmos. A més, en aquesta edició, l'orquestra comptarà amb dos instruments més, la trompeta i el trombó. El certamen, en homenatge a Bruce Springsteen, tindrà una marcada participació internacional, ja que tot i les inscripcions per participar no s'obren fins aquest dimarts a la matinada. Josep Maria Pons, organitzador del festival, assegura que fa mesos que reben missatges d'arreu del planeta per poder venir al festival. Així mateix, ha revelat que un agent de Madrid els va oferir la possibilitat de traslladar el nou Surrender Festival a la capital espanyola. Però nosaltres som de Vilanova i no ens fa gràcia marxar, ha assegurat Josep Maria Pons.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, la segona A, avui el Nàstic de Tarragona té una nova final a Saragossa.
Els grana 9 punts a les places de salvació. Necessiten guanyar els 3 punts a la Romareda avui a les 9 de la nit per seguir somiant amb la permanència. És una final pels tarragonins, però també pels aragonesos, que són 17ens a la classificació amb només un punt més que el Lugo, que marca la zona de salvació. Els granes han tingut una setmana convulsa, on s'ha posat sobre la taula el càrrec del tècnic, Enrique Martín.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El Navarrés ha confirmat que es queda fins al final després d'una setmana de dubtes d'estar a la corda fluixa i amb més que un peu i mig fora de Tarragona. La reunió va servir per aclarir el seu futur i el del Nàstic. Compte, Enrique Martín també deia que si no hagués estat aquest equip amb el qual compta ara, ja hagués firmat el seu adeu. En la roda de premsa prèvia al partit contra el Saragossa, també se li ha preguntat si mantenir-lo li sabia com si fos el segon plat de l'entitat tarragonina, com sempre, sense pèls a la llengua.
Bo, yo he comido segundos platos maravillosos, eh. O sea, yo habitualmente, a veces el primer plato ni lo pruebo. Y me encanta más el segundo. Cuando voy a un restaurante a veces digo, no, el primer plato no quiero, quiero el segundo. Y me quedo más a gusto con la leche. O sea que yo no me considero ni segundo, ni primero, ni tercero, ¿sabes? Simplemente estoy aquí y el club ha dado, el presi ha dado este paso y nada más. O sea,
el Saragossa ho està passant igual o pitjor que els granes en aquesta segona divisió tan competitiva. El Navarrés convençut que es pot amb qui sigui. Pel que fa a les baixes, no hi seran Ramiro, ni Sebas, ni Márquez, ni Iván López. I són dubte, Miquel Villanueva i Pipa amb molèsties.
I a tercera, l'Hospitalet ha perdut el lideratge en solitari.
Després de sumar només un punt al camp de l'Horta, on va empatar a un, els riberencs mantenen la primera posició per percentatge de gols, però empaten a punts amb el Llagostera, mentre que els hortencs es mantenen en zona de play-off.
I fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Si penso en tu, sé que no ho faràs amb mi. El cel és gris i tu tot ho veus de colors. No sé qui sóc. La gravetat m'enfonsa, no em puc aixecar. I et dona tu les ales per poder volar. No sé qui sóc. Només em deixes les restes de petits instants que no tornaran i seguir abraçat el record desdibuixat que era perfecte fet per tu. I ara sento que em devia equivocar. Tot el que em queda són moments que s'esvaeixen. Ja no tinc on anar. Ja no tinc on anar. Carícies, el que em deies, ja no tinc on anar, ja no tinc on anar. De seguir em queda molt camí per saber que tu no m'acompanyaràs. No sé on sóc. Ningú com tu, capaç de tornar a omplir el meu cor. Vulguis o no, sempre hi tindràs el teu racó. No sé on sóc. Les restes de petits instants que no tornaran i seguir abraçat el record desdibuixat que era perfecte fet per tu. I ara sento que em devia aquí.
no existeix. Lluitaré fins al final. Mai és tard per ser conscient que tots podrem cometre errors. Tot el que em queda són moments que s'esvaeixen.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.